Doncs bé, bueno, hem sentit el Tristan després d'una sèrie de 5 programes que venen de la temporada passada sentint Wagner cada vegada per il·lustrar aquest llibre, i amb això avui doncs, ja l'hem acabat. Ja el podeu comprar i posar-lo a la vostra biblioteca.
I llegir-lo de tant en tant.
De tant en tant. Fer-ho a trossets també, com sí, hem fet sí. Nosaltres.
Clar, no perquè... tots els capítols són tan densos, eh? Ja hem vist que hi ha una mica de tot.
Jo et diré una cosa, jo vaig comprar quan d'allò... o me'l van enviar, no me'n recordo ja.
No, te'l van enviar.
Me'l van enviar. I el vaig començar a llegir. No he passat d'allà, vull dir,
bueno,
costa molt.
Quan tinguis més temps. El que sí que hi ha un però és que diu de les pel·lícules mudes a la saga de Star Wars, però Star Wars no surt.
No
a menys
pinta,
que, com que no tinc l'edició anglesa o nord-americana, no sé si potser a Forcola bueno, ha tret un capítol, però no ho crec. Doncs
pues no surt Star Wars, però sí que surti el Bugs Bunny. Que això és
això sí. Aquest és un dels capítols que hauria de llegir tothom, perquè recordem que aquell capítol en concret no es pot localitzar. Està, diguem, com prohibit, perquè era molt, molt heavy.
Era
aquell.
Massa...
contra els coreans, els japonesos, Bugs Bunny, sí.
Oh, mare de Déu. Bueno, doncs Wagner i el cine, aquí el teniu.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara ve el bo, aquesta raresa que ha estat promesa. A veure si algú la coneix, aquesta òpera. Si algú la coneix, li hauríem de donar un premi.
Un llibre de Wagner i el cine?
Potser, per què no? Encara que és una cosa molt diferent, eh? No té res a veure amb Wagner.
Bueno, però és un premi.
Sí. Aquesta òpera la vaig conèixer quan tu em vas passar la llista de CPO i em vas dir que la tenies, i jo fins i tot vaig pensar que era un error en el títol, perquè vaig dir, com és possible que es digui així una òpera? Però no, immediatament la vaig comprar, perquè dic, això ho vaig de tenir. Això ho vaig de tenir. No pot faltar a la meva col·lecció. Bé, diem el nom i després ens sentirem un fragment. Tot seguit. L'òpera de Marras es diu Giulia e Sesto Pompeo. Un títol realment curiós, no? Com, no sé, com si digués Jordi i Rocío García. Exemple, per dir...
Bueno, però n'hi ha molts d'aquests, eh?
Sí, però...
Elena Constantino del Carnicers, la
però
també...
Sí, però no posen el cognom del personatge. És a dir, Giulia e Sesto. Bueno, Giulia Pompeo. Ho trobo fins i tot... Bueno, n'hi ha tants, Eduardo i Cristina del Rossini, Torvaldo i Dorlisca també del Rossini.
Ricardo de Zoraida.
Ricardo Zoraida. Però Ricardo e Zoraida González, per dir-ho, pues, sona com una mica d'allò. Bueno, doncs pues, Giulia e Sesto Pompeo. Com podeu veure, com podeu deduir, va de romans, eh? Això sí. L'autor es diu Carlo Soliva. I després en parlem, després de sentir aquest fragment.
Thank you.
Música bonica, oi? Ma più fiera aspra tempesta és una cavatina del primer acte que correspon al personatge de Sesto Pompeo. Era la mezzo Patricia Spence amb el cor de la Ràdio Suïssa i l'orquestra de la Suïssa Italiana dirigida per Angelo Campori. És un enregistrament de l'any 1998, o sigui que ja té 20 anys. Mm-hmm. Es va editar el 2004 per CPO. Per tant, a la venda, vull dir, no és una novetat, però és una curiositat.
Que sí, aquestes que aquest any, val la pena comentar.
No tant novetats com també curiositats. Qui era Carlos Soliva? O, com el trobes a Wikipedia, o com ve en molts llocs, Carlo Evasio Soliva. El segon nom era Evasio.
Que potser Evasio. Sesto Pompeo també és el nom, no el cognom, no? Bueno, com Marco Aurelio.
Sesto Pompeo era... Sesto és el nom. Nom propi de persona. Pompeo era del... perquè el Neo Pompeio, que el famós Pompeio que va lluitar contra el César, era el nom de família, els Pompeius. Bueno, el Carlo Evasio, és igual. Va néixer a Casale Monferrato, a Piemont, el 27 de novembre de 1791, en el si d'una família de xocolaters suïssos emigrats. Fixa't, bona família. I va morir a París el 20 de desembre de 1853, contemporani rabiosament de Rossini. Va néixer uns mesos abans, va morir uns anys abans també. Va estudiar a Milà i força jove ja va estrenar a l'Scala. La seva primera òpera, que és la més coneguda, es deia La testa di bronzo. I el llibret era de Felice Romani de l'any 1816, en un estil purament mozartià, i va ser un gran èxit. La quarta de les seves òperes fou aquesta Júlia, Sesto Pompeo, que en dos actes amb llibret de Benedetto Perotti, que també es va estrenar a l'Scala el 24 de febrer de 1818 i va ser un fiasco. Per què? Doncs la música de Mozart que inspirava Soliva ja no molava a Milà. En aquella època el Rossini ho dominava tot, així que Soliva va ser intel·ligent i va deixar de compondre i va reenfocar una mica la seva carrera i es va dedicar a la direcció d'orquestra i a la docència. Va ser bastant nom, va anar a Polònia, va fer amic de Chopin allà, va anar a Rússia, va anar a Suïssa i va acabar a París.
Efectivament. Mm-hmm. I, a més, va ser un personatge interessant amb això que deies, que ens va molt bé per lligar-ho amb la Clemenza di Tito, perquè el Carlo, la Júlia Sesto Pompeo, encara té una mica d'estructura d'òpera sèria, amb aquesta alternança de recitatiu, ària, recitatiu acompanyat, en fi... Dir que és,
però hi ha més conjunts, també. Eh?
Sí, sí, hi ha més conjunts, però vaja, no trobes la xena italiana recitatiu, ària i cabaleta. Vull dir, encara trobes una mica aquest tipus de dramatúrgia.
Mozartià, en aquest sentit.
Deixa'm destacar també, entre les coses musicals, hi ha un ús de les fustes amb sentit del color, precisament per aquesta influència mozartiana, ho hem sentit amb aquesta cavatina de Sesto Pompeo, amb la importància del clarinet. L'argument en si s'ubica, no? Com passava en moltes òperes sèries doncs, en l'antiguitat de Roma, l'antiga Roma. Hi ha una certa alegoria, no oblidem que a principis del XIX doncs, tota la zona de la Llombardia estava sota domini hi havia el conflicte austríac napoleònic i per tant ja es pot fer una lectura d'aquesta espècie de dominació napoleònica i a nivell musical hi ha influències al llarg de l'òpera de la Vestale de Spontini, de Cherubini, i amb aquest punt d'oficialitat musical que va sorgir després de la Revolució Francesa, que li dona un cert aire doncs, de grandiloquència i de grandesa. Hi ha, per exemple, un moment també destacat que no sentirem però que té ecos de la Vestale, concretament de la Vestale de Spontini, que és l'entrada del personatge Ottavio amb una gran marxa, i fins i tot el llibret apareixia la paraula llibertat, que va ser substituïda per pàtria per evitar conflictes.
Bé, de fet, pel que quan he fet la petita investigació sobre aquest senyor, sembla ser que va tenir alguns problemes, o era mal vist políticament perquè doncs, era així una mica bonapartista, que, lliga amb tot, perquè Spontini també era el compositor oficial de l'imperi napoleònic, i llavors va canviar la jaqueta, però, sí que hi ha una mica de tema polític, o polititzat.
I, a més, va tenir contactes doncs, amb l'Spontini, es conserven cartes d'ell, amb Paganini, amb Salieri, amb Beethoven, a qui va conèixer el 1824, i li va dedicar el gran trio concertant per a piano, viola i arpa, i Beethoven li va correspondre amb un cànon a dues veus. Potser hi ha una mica de diferència. De qualitat musical no ho sé, perquè no he sentit cap de les dues composicions, però vaja. Però deixa'm dir també una cosa, que aquestes que semblen que s'explica història de l'òpera, sembla que quan apareix Rossini ja l'òpera sèria cau, ja la transformació s'adapta a les estructures musicals del melodrama, doncs, a això, recitatiu, ària i cabaleta, per dir-ho ràpidament, però si pensem que l'ombra de l'òpera sèria del 18 encara entra en el 19, podem citar aquest Júlia Sesto Pompeu, però també recordem que, per exemple, el 1824, i aquesta òpera la coneixes també molt bé, Alessandro Nell'Indie, del Pacini, 1824, fa servir un llibret de Metastasio.
Sí, senyor. Bueno, Pacini, Mercadante, etc., van fer servir llibrets de Metastasio.
Jo el Mercadante el conec poc perquè hi ha, bueno, les seves òperes estan poques gravades i ja no es troben. Per tant,
n'hi ha unes quantes, sí, unes quantes. Però sí que és veritat, eren llibrets, que, això ho deia, era molt graciós el que va dir Bellini, aquests llibrets eren més vells que Noé. I és veritat, no, perquè fotien una mica de caguera. Molt bé, sembla que sentim un segon exemple de música de Giulia Sesto Pompeo.
Exacte.
Aquest cas serà un duet de l'acte segon, Se a me pietosa estendi. És el tenor Carlo Vincenzo Alemano com a Ottavio i la soprano Elisabetta Scano com a Giulia. L'orquestra, doncs, de la Suïssa italiana, dirigida per Angelo Campori.